Ràdio Palafrugell presenta Serveis Informatius. Cada dia, de dilluns a divendres, a la una del migdia i a les 7 de la tarda, dues cites amb els informatius de Palafrugell per conèixer què passa a casa nostra. Serveis Informatius de Ràdio Palafrugell, a partir d'aquests moments, a la vostra sintonia.
És divendres 17 de juliol i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que la Fundació Josep Pla presenta la darrera publicació al voltant de l'escriptor palafrugellenc. Serà demà a les 12, Històries de Josep Pla de la mà de Josep Valls. També us explicarem que avui està previst que comencin les obres de la platja del Golfet, una actuació que s'allargarà durant 4 setmanes i amb un cost per sobre dels 40.000 euros que haurà d'assumir l'Ajuntament de Palafrugell. La informació comarcal avui ens portarà fins a Begur i per explicar-vos que reobren el reformat parador d'aigua blava tancat des del 2016. Tornarem cap al nostre municipi per recordar-vos que demà tindrà lloc la jornada de donació de sang al casal parroquial de Palafrugell de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 de la tarda. Informació esportiva en aquest informatiu d'avui divendres per portar-vos les paraules més destacades del president del Futbol Club Palafrugell que anuncia els primers fitxatges per encarar amb garantia el retorn a Segona Catalana. I tancarem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres, com és habitual, amb la previsió meteorològica que ens portarà Josep Pasqual. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. El darrer de la setmana és divendres 17 de juliol i avui posarem la mirada, començant aquest informatiu, en una activitat que es farà demà a la Fundació Josep Pla i que està emmarcada dins la Festa Major. En aquest sentit, ens estem referint a la presentació del llibre Històries de Josep Pla, editat per l'editorial Gavarres i escrit per Josep Valls, un Josep Valls que passava per la sintonia de Ràdio Palafrugell per la Diada de Sant Jordi i que ens explicava una miqueta els detalls d'aquesta nova publicació al voltant de la figura de l'escriptor palafrugellenc. Com dèiem, aquesta presentació es farà demà, però s'havia d'haver fet durant el mes de març, però l'inici de la crisi de la pandèmia de la Covid-19 va fer impossible que es pogués celebrar. No obstant això, nosaltres en el seu moment ens vam posar en contacte amb Josep Valls, escriptor i que també forma part del patronat de la Fundació Josep Pla, perquè ens expliqués els detalls, com dèiem, d'aquest recull publicat per l'editorial Gavarres. En aquest sentit, Valls apuntava que va tenir molta sort de coincidir en Josep Pla al Motel Empordà quan ell portava la comptabilitat de l'establiment. Va ser allà on va començar la seva relació.
A finals del 73, un dia casualment va venir amb en Ramon Sala, que em va proposar, que llavors venien de Suïssa, venint de França, i en Sala havia d'anar cap a Castellfollit, i va deixar el senyor Pla Figueres, va dir, qui li donaran dinar? I llavors ja demana un taxi per anar a Palafrugell. I aquell dia que teníem el menjador ple, el restaurant, el Motel, el senyor Mercader, que volia que algú anés a seure allà per parlar, el senyor Mercader hi podia anar, no hi podia anar ningú perquè hi havia molt de moviment al menjador, jo era al despatx, jo portava els comptes, i esclar, i els comptes, si no els arregles avui, els arregles demà. El proveïdor, si no el pagues avui, el pagues demà. El client, si no l'escrius avui, l'escrius demà. I vaig anar a la taula i, bueno, aquell dia se'm va obrir el cel. No m'hauria pensat mai, perquè jo, el meu pare, ja em feia llegir Pla quan era petit, amb el Destino, em feia llegir les les cròniques de Josep Pla i les contava el meu pare. El pare em va donar el gust de llegir, diríem, i el senyor Pla em va donar el gust d'escriure.
Així, gràcies a aquest fet, va poder conèixer el Pla dels darrers anys, que, segons ens explicava, poc tenia a veure amb el cronista que s'havia recorregut tota Europa. En aquest sentit, Valls remarcava que en aquest recull es pot descobrir un Josep Pla més íntim i més proper.
Doncs mira que surt la imatge del senyor Pla, que no és la pública, diríem, sinó que és un Pla íntim, no de tu a tu, perquè jo sempre he dit que no hi ha res que s'assembli més amb un confessionari que un cotxe a l'hivern, a la nit, amb la calefacció posada. I més d'una, i dues, i tres vegades havia anat de Figueres a Palafrugell, a Llofriu, a la nit, amb el cotxe, amb la calefacció posada. I allà era el moment de les confidències. De confidències d'aquestes n'hi ha unes quantes. El senyor Pla, penso tal com era com a persona, no? Vull dir, això sí, parlava com escrivia, vull dir, el parlar i l'escriure s'assemblen molt. Mm-hmm. Però aquestes confidències que no feia a ningú, al final de la seva vida les devia voler fer amb algú i mira, em va tocar a mi, per sort, i gràcies a ell.
Davant del fet que en aquells anys estaven contínuament en moviment, i és que Valls feia de xofer a Pla, juntament amb Àngel Madrià, director de l'editorial, van decidir que el llibre no estaria ordenat cronològicament, sinó per diferents espais que Josep Pla visitava en aquells darrers anys de la seva vida.
Perquè, esclar, el llibre, seguint el calendari, hi havia un popurri, no? Avui érem a Figueres, demà érem a Prada de Conflent, demà passat érem a Girona, no? I vam dir, poder seria més bé situar-lo en escenaris concrets i que tot el recull de capítols, diríem, fos d'un escenari concret. I hem fet el Moll de l'Empordà, sota la Campana del Mas, amb l'estament clerical, i el Pla tenia, el senyor Pla tenia interès en parlar amb capellans, i li vaig portar el Jesús Calm, que ara precisament és el rector del meu poble, de Sant Feliu de Pallerols, li vaig portar el senyor mossèn Modest Prats, el doctor Damià Estela, que era professor, que havia sigut rector del seminari de Girona.
Així doncs, l'aturada que va provocar la Covid-19 no va permetre en el seu moment que es fes aquesta presentació a la Fundació Josep Pla, però demà sí que es podrà fer a les 12 del migdia i en el que es podrà descobrir aquest Josep Pla més íntim de la mà de Josep Valls. Recordem que per aquesta activitat, com per totes les que s'organitzen, cal reservar cita prèvia. En aquest cas ho podeu fer trucant al 972 30 55 77 o també per correu a info@fundaciojosepla.cat. Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i en aquests moments anem a repassar una informació que des de primera hora del matí heu pogut trobar a radiopalafrugell.cat. És al voltant de l'inici de les obres de la platja del Golfet. Nosaltres us oferim a continuació la conversa que hem mantingut amb Pau Lledó, regidor de serveis, al voltant d'aquest inici d'aquestes obres que, com podreu escoltar, s'allargaran durant 4 mesos. Us deixem amb aquesta conversa amb el regidor Pau Lledó. Aquestes obres, Pau, que si no m'equivoco han de començar aquest proper divendres, és així?
Bàsicament, sí, la resposta a la pregunta és sí. Bàsicament, tot això té un històric i m'agradaria explicar-lo. Aquestes obres, que haurien d'haver fet costes al Departament de Costes de l'Estat, són unes obres que els havien de fer ells. Nosaltres tenim l'obligació d'explicar-los i d'informar-los en què es trobava, doncs, com es trobava l'estat de l'accés a la cala del Golfet, no sé, que hi ha hagut aquest despreniment de roques, els hem informat degudament i ells no han fet cas i per tant hem hagut d'assumir aquestes obres nosaltres, unes obres que tindran aproximadament un valor econòmic d'uns entre 40 i 50 mil euros. Uh-huh. En un exercici que és aquest el de 2020, en el que nosaltres doncs, tindrem fruit del Covid. Les coses estan com estan, la situació pressupostària de l'Ajuntament, malgrat sigui bona, tenim aquesta despesa extraordinària que no ens l'esperàvem i que, per tant, és responsabilitat de costes, única i exclusivament, de dur-ho a terme. Per tant, en aquest sentit, doncs, l'Ajuntament hem hagut d'assumir aquestes reparacions, ho hem hagut de fer el més ràpidament possible i, a partir d'aquí, doncs, les últimes setmanes, que havia de començar fa una setmana i mitja, que en aquest sentit doncs, van ser per un tema de material, o sigui, un problema de tenir material, un problema de que l'empresa doncs, li feia falta disposar de material per dur a terme aquestes obres, doncs, uh-huh. Doncs hem començat ara, segurament començarem demà a fer totes aquesta sèrie de, de reparacions que són les que pròpies que donen accés a la platja del Golfet.
Aquestes reparacions que, com has recordat, ens ho va explicar també l'alcalde, doncs que en principi, bueno, en principi en final, no? S'hauria de fer càrrec costes, en el seu moment doncs, ja va dir que no hi havia pressupost. Això, aquests 40.000, 50.000 euros que hi destina l'Ajuntament, en un any tan difícil com aquest, suposa un problema també per al pressupost de l'Ajuntament?
Com he dit, l'Ajuntament és un ajuntament molt sanejat, és un ajuntament que també fruit dels anteriors governs doncs s'ha sanejat molt bé i en aquest sentit doncs no posa en perill pas les arques de l'Ajuntament, però clar, és una despesa extraordinària en un any difícil, en un any que nosaltres doncs hem destinat aproximadament doncs 2 milions d'euros a ajudar la població, al comerç i també al teixit associatiu de Palafrugell, i que clar, que destinar aquests 50.000 euros, que nosaltres fem aquestes obres amb molt de gust i evidentment ho fem perquè s'han de fer, perquè creiem que evidentment doncs, l'accés a la platja del Golfet s'ha de mantenir de les millors maneres possibles, i més en una temporada estival. Mm-hmm. Clar, nosaltres ho fem, no hi ha cap mena de problema, però creiem també, i ho creiem totalment, que cadascú doncs, ha d'assumir la seva part, i per tant Costes havia d'assumir la seva part, perquè això és la seva competència. I en aquest sentit, doncs sí que estem una mica molestos amb ells.
Mm-hmm. Això ho avança l'Ajuntament i després és possible que Costes ho retorni, o és ben bé, ja està, va a càrrec de l'Ajuntament i ja està?
Va a càrrec de l'Ajuntament de moment i ho veurem, però en tot cas des de l'Ajuntament ho hem pagat, com insisteixo, com he dit, ho hem pagat sense cap mena d'arrencança, més enllà de la que cadascú havia d'haver assumit la seva part. Nosaltres l'hem fet, perquè nosaltres hem informat a Costes no una vegada, moltes vegades, d'aquests problemes doncs, que han aparegut les últimes setmanes. Uh-huh. I a partir d'aquí doncs, nosaltres hem informat i ells havien d'haver fet, però ho pagarem nosaltres, diguem-ho així.
Si aquestes obres s'inicien aquest divendres 17 de juliol, uh-huh, quin és el pla que ens estaríem movent, Pau?
Clar, evidentment, doncs el pla aproximadament serà d'un mes, aproximadament. Són uns blocs molt grans que han caigut, unes roques molt grans que han caigut a la zona que dona accés a la cala del Golfet, i a partir d'aquí, doncs el ser de tant de volum, tècnicament és complicat de poder-ho, diguem-ne, de poder-los atreure. Per tant, necessita... No és una feina que es faci en 2 dies, és una feina que s'ha de fer molt i molt bé, no s'ha de fer ràpid, s'ha de fer molt i molt bé, perquè la cala del Golfet, i sobretot aquest accés, que sempre parlem de l'accés que dona aquest camí a la cala del Golfet, sempre ha sigut un lloc problemàtic. Mm-hmm. Anteriorment doncs, hem hagut de lamentar, fa molts anys em vam haver de lamentar doncs, també accidents, i a partir d'aquí doncs, s'ha de fer bé, s'ha de fer en el període doncs ara pertoca, perquè totes aquestes esllavissades doncs s'han accentuat abans, justament abans de l'estiu, i a partir d'aquí doncs hem de fer aquesta feina, bueno, hem de fer aquesta feina ja, però sobretot hem de fer-ho bé, i el pla que ja en teoria previst és aproximadament d'un mes.
Mm-hmm. Fer-ho bé significat que, o significarà que aquests problemes que s'estan repetint, perquè al final són problemes recurrents, mm-hmm, se solucionin, o això és més complicat per l'orografia, no?, al final d'aquesta cala?
Bueno, tenim una orografia en aquest sentit complicada, en aquest indret, i nosaltres anem a reparar, anem a fer un estudi de la zona, veure com s'ha afectat, si és més profund, si és menys profund. Evidentment, anem a arreglar el que ara mateix hi ha, que és aquestes grans blocs que obstaculitzen la platja del Golfet, però també anem a fer un estudi a veure com està la zona, i a partir d'aquí doncs també s'ha contractat un servei de geòlegs a veure que inspeccioni com està aquesta zona. Uh-huh. I en teoria aquesta és la feina que s'ha de fer. Veurem com aquestes obres de reparació es vagin succeint al llarg dels dies, i d'aquestes escasses 4 setmanes veurem a veure quin és l'abast real de tota la cosa.
Mm-hmm. Comentàvem a l'inici d'aquesta conversa, Pau, que malgrat la prohibició d'entrar-hi, molta gent se l'ha saltat, i cap de setmana rere cap de setmana hem vist doncs imatges, no?, de la cala pràcticament plena, amb centenars de persones. Espereu que aquest inici d'obres i que la presència de la maquinària sigui també dissuasòria, o no sou tan optimistes tenint en compte les setmanes enrere de les que venim?
normalment quan es fan unes obres en un lloc, a l'haver-hi maquinària gran i a l'haver doncs, tot el sistema que ha muntat l'empresa en el tema de fer obres, doncs la gent doncs, és una mica més reticent. Mira, ara mateix, Rubén, davant de la pantalla tinc una fotografia i aquesta fotografia, una és d'aquesta tanca mig moguda i l'altra fotografia és de que els operaris de l'Ajuntament, a l'últim túnel que dona accés únicament a la platja de Bufet, l'estan tancant amb un cadenat i que, per tant, esperem que amb aquesta acció, perquè és dificilíssim treure aquest cadenat, esperem que amb aquesta última acció aquests, no diré gent, diré aquests irresponsables i aquestes irresponsables no entrin més a la platja del Bufet. Al final hi havia una tanca informativa, i quan una persona va a un lloc i veu una tanca informativa que diu perill, cala tancada, i que hi ha fins a cinc senyalètiques diferents de que aquella cala té un perill i està tancada, al final saps que no has de passar per responsabilitat teva, per responsabilitat de, no només teva, sinó també de la possible gent que te pugui acompanyar. Per tant, aquesta gent es posa no només en perill ells, sinó la gent que l'acompanya. I al final ho fem per la seva seguretat. Si nosaltres posem una tanca i aquesta tanca la retiren, no val el fet de dir, home, que com que aquesta tanca estava retirada jo he passat, perquè al final aquesta senyalètica, que és molt gran i crec que s'ha compartit a xarxes socials de l'Ajuntament, deixa palès sobradament que en aquest accés hi ha un perill, que en aquest accés no es pot passar i que a partir d'aquí nosaltres ho fem per la seva seguretat. A veure ara si poden passar per aquest últim túnel, que és aquest túnel que només dona accés a la platja del Bufet, a veure ara si realment poden passar. Si poden passar, tornarem a portar tota la patrulla o part de la patrulla doncs, de la policia i els tornarem a treure de la platja. I així successivament. Al final, no és un capritx de l'Ajuntament tancar aquesta cala, la cala del Bufet, que no és una cosa de bon grat que faci l'Ajuntament, sinó que és una cosa justament i única per la seva seguretat. Per tant, nosaltres anem a mirar la seguretat de les persones, anem a mirar la seguretat de les persones i aquí estem. No anem a voler tancar una platja per caprici nostre. I esperem que ara amb les obres, i esperem que amb aquest últim mallat que se posa un d'aquests túnels, que és únicament, repeteixo, el túnel que dona accés a la platja del Bufet, esperem que amb això se solucioni.
Doncs en seguirem l'evolució, aquest cap de setmana, que doncs, serà un punt important quan en principi demà doncs, comencin aquestes obres i també amb aquesta nova senyalització i fins i tot doncs, amb aquest cadenat que ens comentava ara en Pau, doncs, si la gent continua passant-hi o no. Ho explicarem també aquí a la nostra sintonia. Molt bé, Pau, doncs segur que ens posarem en contacte de totes maneres durant aquests mesos o durant aquestes setmanes amb tu per comentar altres aspectes. Pau, moltes gràcies i fins aviat.
Una abraçada.
Sobrat l'equador d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres, és moment per a la informació comarcal que ens portarà avui fins a Begur, i és que hem d'explicar-vos que el parador d'Aigua Blava ha reobert les seves portes després d'estar tancat durant més de 3 anys i mig per reformes. Inicialment, la data de reobertura s'havia previst per a l'1 de maig, però l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol a causa de la Covid-19 va obligar aquest i els 97 paradors restants a seguir tancats fins al passat 25 de juny, que és quan es va reiniciar l'activitat hotelera. Gestionat per la societat estatal Paradores de Turismo i ubicat sobre un penya-segat a 4 quilòmetres de Begur, aquest establiment, considerat de luxe, va tancar el novembre del 2016 per fer una reforma integral. Inicialment, les obres es van adjudicar a Vies i Construcciones, una filial d'ACS, empresa de Florentino Pérez, per 9,1 milions d'euros i havien d'estar enllestides a final del 2017. Els treballs van arrencar el 2 de gener d'aquell any, però de seguida van sorgir problemes relacionats amb la luminosi que va encarir l'obra fins als 10 milions i mig i va allargar el temps d'entrega fins al juliol del 2018. A mesura que avançaven els treballs, però, van sorgir nous problemes que van seguir encarint i retardant les reformes. Finalment, l'octubre del 2018 es van haver d'aturar mentre es feia una nova licitació, tenint en compte que el contracte ja no es podia allargar més. Finalment, aquesta nova licitació va quedar en mans de la mateixa empresa al març del 2019. Segons Paradores de Turismo, la reforma ha tingut un cost de més de 17 milions d'euros, més de 16.000 en obres i poc més de 1.000 en decoració. Principalment, la reforma s'ha portat a terme a l'interior de l'edifici, on s'han renovat les dependències dels clients i del personal. Amb 6 plantes i 78 habitacions que han estat redistribuïdes, s'ha incorporat un gimnàs i s'han millorat les zones exteriors de piscina, solàrium, terrasses i urbanització. A banda dels treballs de reforma, també s'ha redecorat tot l'establiment i s'ha utilitzat mobiliari icònic del segle XX, com la cadira Butterfly, s'han instal·lat catifes amb quadrícula del pintor holandès Piet Mondrian, o s'han penjat més de 200 obres, sobretot peces gràfiques i alguns olis de gran format d'artistes com José Beules, Salvador Dalí, Rafael Duran Camps, Antoni Clavé, Josep Maria Subiracs o Antoni Tàpies. Tornem ara cap a casa nostra i ho farem per recordar-vos que demà teniu una cita amb el Banc de Sang i Teixits de Girona, i és que ens visiten al Casal de Palafrugell per oferir una nova jornada de donació de sang, una jornada doncs, que està marcada també per la Covid-19, com hem repassat al llarg d'aquesta setmana, i pel qual doncs, el Banc de Sang prendrà totes les mesures necessàries. Us recordem que per apuntar-vos-hi heu de demanar cita prèvia al portal donarsang.gencat.cat, i d'altra banda doncs, també us recordem l'horari, que serà de 10 a 2 del migdia i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre al Casal Parroquial de Girona. Nosaltres aquesta setmana ho comentàvem amb la Cristina Valverde, promotora del Banc de Sangs i Teixits de Girona, que ens explicava que el nombre de donants disminueix durant els mesos d'estiu i que calia capgirar aquesta tendència. La davallada durant l'estiu és al voltant del 30%, i aquesta tònica doncs, també s'ha notat en les inscripcions per aquesta donació de demà a Palafrugell, en el qual doncs, van força fluixos, i per tant doncs, un dia més us recordem que demà dissabte de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 al Casal Parroquial de Palafrugell hi haurà aquesta jornada de donació de sang, on esperen doncs, arribar a una xifra similar a la que va portar el mes d'abril, que 138 donants col·laboressin en la donació que es va fer en el mes d'abril en plena pandèmia i en ple confinament. Per tant, doncs, des del Banc de Sang i Teixits de Girona, així com des de Càritas i de Creu Roja, doncs, fan una crida perquè tothom qui ho vulgui i pugui doncs, assisteixi a aquesta jornada de donació de sang. Recordeu, per apuntar-vos-hi heu de fer-ho a través de donarsang.gencat.cat. Encarem la recta final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres. A continuació farem amb una informació esportiva que ens arriba de la mà del nostre col·laborador, en Jordi Pàmies. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Rubén. Doncs després d'acabar com a millor segon de tercera catalana just abans de l'aturada de la Lliga, la Federació Catalana de Futbol els va declarar equip de segona catalana. Des del club ja han començat a enfocar la pròxima temporada. Toni Pérez ens ha explicat les principals novetats. Finalment, el primer equip del Futbol Club Bellcaire serà el nou filial del Palafrugell. Com que la federació només deixa moure jugadors menors dels 23 anys, aquesta filiació servirà perquè els juvenils, que passin al primer equip i no puguin comptar amb minuts, vagin a parar al Bellcaire i no es desenganxin del club palafrugellenc. Així doncs, els juvenils del Futbol Club Palafrugell podran gaudir de més minuts de tercera catalana mentre mantenen un lligam amb el seu club d'origen.
Pasen para Palafrugell y no quiero que luego no sé dónde van. Quiero que se formen, que tengan minutos jugando a fútbol y luego puedan recaer nuevamente hacia la pretemporada o a caer otra vez en el primer equipo. ¿Eso qué quiere decir? Que los jugadores que vayan cedidos a Bellcaire tendrán ficha del Bellcaire y podrán subir igualmente en cualquier momento al Palafrugell. Esto es lo que estábamos buscando, que jugadores que no tengan minutos o que no van a tener minutos con el Palafrugell sigan vinculados con nosotros. Esto.
D'aquest pacte n'hem parlat també amb Jordi Antúnez, president del Bellcaire, que afirma que els clubs van començar a parlar gràcies a l'exjugador palafrugellenc i actual entrenador del Bellcaire, Ivan Oliu. A més, afirma que per consolidar l'equip a tercera necessitaran jugadors de qualitat.
Som una junta molt potent, amb moltes ganes, tenim unes instal·lacions que ens en cuidem molt. El nostre objectiu seran això, intentar estar a la part alta. Per tant, aquí també ve una mica aquest conveni amb el Palafrugell per tenir jugadors una mica més de qualitat i a veure si podem deixar l'equip no a dalt, perquè sabem que nosaltres més amunt de tercera és quasi ben viable.
Toni Pérez també ens ha donat els noms i cognoms de l'equip tècnic que ocuparà la banqueta de l'equip. Jordi Cama continuarà com a entrenador del primer equip, però aquesta temporada tindrà com a nou delegat a Carles Roca, antic davanter del Palafrugell. Àlex Sepu deixa la posició de segon entrenador del club, per desavinences internes. No obstant això, continuarà vinculat fent d'entrenador de porters del futbol base.
Que és una cosa interna, con los jugadores se lleva muy bien, con el Jordi se lleva muy bien, y en ese aspecto yo tenía un punto de vista y él tenía otro punto de vista. Entonces, él se decidió, por parte suya, no continuar. Yo lo respeto, incluso, fíjate que es una cosa futbolística, porque no es personal. Él sigue vinculado al Palafrugell, él sigue vinculado en el cual este año será el entrenador de porteros del fútbol base del Palafrugell. O sea, no quiere decir, es una cosa futbolística, ha habido un cambio de impresiones en el cual hemos chocado, como cualquier persona puede chocar, y él decidió tomar ese camino. Yo lo voy a respetar, pero sigue vinculado al Palafrugell y de verdad yo lo tengo mucho aprecio como amigo, como compañero de fútbol y como el trabajo que ha hecho durante este año.
Malgrat que Toni Pérez manifesta que l'estructura bàsica de l'equip serà la mateixa, el conjunt blanc i negre ja té tres nous fitxatges i un més que no tardarà a fer-se oficial.
He fichado, por ejemplo, al Marc Soler, es portero del Vilartagas, ¿vale? De este año en tercera. Marchal, jugador del Guíxols, del Llagostera B, del Figueres, un extremo, puede jugar en varias posiciones. Guillem Bach, del Guíxols, también es extremo, puede jugar en medio campo, varias posiciones. Y luego estamos a las esperas de cerrar uno, que seguramente antes del miércoles, jueves, le podría decir el nombre, que este viene de primera catalana, ¿vale?, y de segunda.
Un Toni Pérez ambiciós destaca que l'objectiu de la temporada és estar a la zona alta de la classificació. Així s'evitarà patir pel descens, ja que la pròxima temporada baixaran 5 equips.
El Palafrugell esté tercero, ahí, en la zona bonita. Que cuando llegue Semana Santa, abril, el Palafrugell esté en la zona bonita, tercero. ¿Qué quiere decir? Que cuando te falta un mes estás ahí tocando una nube. Tú tocas una nube, que esa nube es una motivación para los jugadores y si viene será bienvenida. Pero el objetivo que he puesto tanto al cuerpo técnico como a la plantilla, quedar de tercero para arriba. Ese es el objetivo. Objetivo mantenerse, ¿no? Porque es muy, muy peligroso este año por el tema de bajar las compensaciones.
El president afirma que l'economia del club s'ha vist totalment influenciada per l'aturada provocada pel Covid. En aquest sentit, apunta que no poden posar en risc el club incrementant les fitxes dels jugadors.
Muchos jugadores que hemos tenido que decirles que no. Nos sentamos con ellos ahí en el despacho, vienen y ellos nos dicen, no te digo que no sean malos jugadores, son muy buenos jugadores, pero claro, no les podemos. Ellos nos piden un dinero y nosotros no se lo podemos dar. Se lo podríamos dar a lo mejor el tercer o cuarto mes, pero cuando llegue Navidad no le podemos pagar. Con todos los jugadores que tenemos, intentamos tener los pies en el suelo, intentamos decir lo que nosotros podemos y lo más importante, aquí los jugadores no vienen por el dinero, porque si no estarían en otra división seguramente. Vienen para, por lo menos ya que vienen, que no pierdan dinero. Si vienen de lejos, que no pierdan dinero y que disfruten. Disfrutan del Palafrugell, un club histórico, vale mucho.
D'altra banda, amb Toni Pérez també hem conversat del futbol base. Podeu recuperar l'entrevista íntegra amb el president del Futbol Club Palafrugell a la nostra web radiopalafrugell.cat.
Doncs aquestes converses que en Rafel Corbí mantenia amb els presidents d'una banda del Palafrugell i de l'altra del Bellcaire, amb aquesta unió que també ens ha explicat en Jordi, amb aquest resum que ens ha fet d'aquestes dues entrevistes, doncs el Palafrugell que ja planifica aquest retorn a segona catalana amb aquesta intenció, un objectiu gens... Un objectiu ambiciós, el que s'ha marcat Toni Pérez, d'arribar a ser doncs, el dels tres primers d'aquesta categoria, una categoria doncs, que aquest any, a causa doncs, del com ha acabat aquesta temporada, doncs, serà més dura que mai. I arribem ara sí al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell i com és habitual els divendres, doncs ho farem amb la previsió meteorològica que ens arriba des de l'Observatori de l'Estartit. Saludem des de l'altre costat de la línia telefònica a Josep Pasqual. Bon dia, Josep.
Hola, molt bon dia.
Doncs, Josep, avui és divendres, per tant, doncs, volem saber aquesta previsió que ens espera per aquest proper cap de setmana.
Doncs aquest temps variable que hem tingut aquests darrers dies, doncs, segurament ja no es repetirà. Avui probablement encara queden aquests núvols, sobretot a la tarda també, però la tendència doncs, serà que es vagin desfent i tindrem doncs, un dissabte i un diumenge força tranquils, encara amb una mica de tramuntana, al matí sobretot, i a les nits, que farà la propera nit sobretot, que farà que l'aire no tingui tanta humitat, que sigui una mica més sec, més suportable, però ja demà al matí quedarà una mica d'aire d'aquest, girant a gregal, i ja el diumenge el vent serà molt fluix de component marítima, i la temperatura serà una mica més alta demà, diumenge no canviarà massa, però com que tindrem doncs, aquesta marinada que bufarà poc, aportarà humitat i començarà doncs, a haver-hi una mica de sensació d'aixafogor.
Mm-hmm. Comentaves que hi ha hagut aquestes petites ratxes de tramuntana, no gaire. No sé si això s'ha notat en la temperatura del mar, perquè ens vas dir que un dels fets doncs, per qual la temperatura havia estat en uns nivells més alts no, del mar, un d'ells era aquesta tramuntana que no havia bufat gaire durant aquests mesos anteriors. No sé si aquesta mica que ha bufat aquests dies ha fet canviar una miqueta aquesta temperatura.
De fet, l'ha fet baixar una mica. No tinc dades encara. La darrera dada que tinc és de fa 3 dies, però havia baixat una mica, està a 23, 23,5, i per tant, tot i això, és una mica per sobre la que tocaria en aquesta època de l'any. Per tant, una temperatura molt agradable pel bany.
De fet, Josep, tenia ja coneguts que diuen, ja fa molt de temps, o sigui, molt abans de l'estiu, que estic nedant sense neoprè perquè la veritat és que la temperatura era això, que ja ens ho havies comentat, que estava molt per sobre del que tocava en aquesta època de l'any. De moment, doncs, malgrat aquesta disminució, doncs, continua per sobre, com ens ha explicat en Josep. I una altra cosa que volia comentar és aquest temps que hem tingut en aquests darrers dies, aquesta darrera setmana, més o menys, no sé, m'ha fet recordar més aviat la segona quinzena d'agost, o sigui, uns matins així més o menys amb sol i després a les tardes més aviat tapat i fins i tot algun ruixat. No sé si això és gaire normal, això que ha passat aquests darrers dies.
Sí, passa que la memòria a vegades ens falla, però al començament de juliol, sobretot la primera quinzena, hi ha molts anys que ha fet una mica el ronso. En tot cas, ens trobem en una situació justament clàssica de juliol, és a dir, hi ha l'anticicló sobre l'Atlàntic, a les Açores, ens envia doncs, aquesta falca, aquest braç, però amb aquesta posició el que ens porta és una mica d'aire, això del nord, i aquest aire del nord prové de l'Atlàntic, que l'Atlàntic, sobretot l'Atlàntic nord, doncs la temperatura d'allà, tot i que és força temperada, és més freda que la mediterrània, i a l'arribar aquí i trobar aquestes temperatures altes doncs, que tenim aquí, doncs aquest contrast fa que, sobretot, a les zones, doncs, perquè no és ben bé tramuntana, a vegades és com mestral, més terrer, més nord-oest, i aquest vent, doncs, més al sud, el que provoca és el que el barcelonès en diuen rebuf, i que és un vent contrari, és un vent marítim, i aquest vent doncs, a nivells baixos aporta humitat, i amb aquest aire més fresquet de dalt doncs, es formen aquests núvols. I sí que aquests ruixats que han tingut a la costa de Barcelona, que aquestes dues nits, doncs, es correspon més amb una situació ja d'estiu més avançat, perquè sí que és típic que hi hagi aquests adequats, sobretot tenim la imatge, la memòria, doncs, aquestes rieres del Maresme, a vegades, doncs, sí, que durant alguna nit del mes d'agost doncs, fa un ruixat d'aquests a la muntanya, baixa la riera plena i s'emporta alguns cotxes, a vegades.
Doncs amb aquesta curiositat no? I amb aquesta memòria, que al final sempre ens falla, perquè ho hem comentat moltes vegades, quan a vegades fem el repàs del mes, dius o penses, ostres, aquest mes ha plogut més, o aquest mes ha fet més calor, i al final en Josep ens diu, bé, amb les dades dels darrers anys no és així. Per tant, aquesta memòria que tenim cada vegada més curta per segons què, doncs amb les dades ens ajuda a posar-ho tot en consonància i a dir, doncs, si estem en el cert o si ens estem si ens estem equivocant. Doncs, Josep, res més. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada un divendres més i et desitgem doncs, molt bon cap de setmana. Ens retrobem, si no hi ha res de nou, fins dilluns. Moltes gràcies.
Molt bé, a vosaltres i bon cap de setmana a tothom.
I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres. Nosaltres us recordem que a continuació tota la informació i allò més destacat de la comarca que pugui passar en els propers dies ho explicarem a través de radiopalafrugell.cat, també a través de les nostres xarxes socials. Ens podeu trobar a Facebook, Twitter, Instagram i també al canal de notícies de Telegram. I nosaltres us recordem que ens retrobarem dimarts. Dilluns és festa major aquí a Palafrugell i per tant ens retrobarem dimarts, novament a la mateixa hora. Us agraïm que un dia més hàgiu triat Ràdio Palafrugell per informar-vos de tot el que passa al nostre municipi i allò més destacat de la comarca. Que passeu un molt bon cap de setmana i una bona festa major.
Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. De dilluns a divendres, a la una del migdia i a les 7 de la tarda, la vostra cita per saber què passa a Palafrugell. Serveis informatius de Ràdio Palafrugell.